Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Com estem? Com anem? Sí, sí, fresquets. Ja ho sé, i fresquetes, eh? Perquè d'aquesta manera ens conservem millor. O no? Ricky, bona tarda.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos una tarda més aquí a la segona part del Passeu sense trucar, que, ja sabeu, des de la cadena Pirinaica, doncs estem aquí de dilluns a divendres per explicar-vos coses, coses que passen aquí, allà i acollà, que en diuen.
Va tapat el Ricky.
Sí, ja hi...
Bastant tapat.
Vaig amb jersei de collal.
Però...
Collo de cisne.
De cisne? Això
sí.
És més aviat de...
De què?
Dinosaure, aquest coll,
bueno,
eh?
Bueno, no sé el que és, però...
Que això és molt gruixut.
És gruixut, però,
no,
Candela, s'ha d'estar alerta,
ah, no,
alerta,
no. Ah, no,
alerta,
sí, sí,
que,
clar,
escolta,
clar.
Demà la cosa...
Oh, però és demà, no és avui.
Sí, però ja, vull, ja vaig preparant-me. Ja vull estar calent.
Molt bé, molt bé.
Ja vull estar ben calentó, eh?
Perfecte.
Doncs res, bé, començarem. Avui tenim, tenim psicologia.
Sí, amb la de Llarès, amb la Laura.
Sí, avui parleu de la culpa, no?
La culpa.
La culpa és molt negra i no la vol ningú.
Ai, mare.
Això és el que deia la iaia. Bé, el tema de les audiències, doncs ahir el Minut d'Or, com o no, passa palabra. Si no hi ha futbol, doncs ja passa palabra. 3.181.000 espectadors, que déu-n'hi-do. I després, pel que fa a l'Hormiguero, tenien a Los Morancos, que van fer, déu-n'hi-do, 2.115.000 espectadors. I la revuelta, doncs, hi havia amb el Broncano, l'Ernesto Alterio, la Lucía Caraballo i també la Cayetana Guillem Cuervo.
Es van quedar amb 1.682.000 espectadors.
Ah, això mateix.
I avui tenim futbol. Tenim Champions femenina.
Correcte.
Eh?
Bon partit, eh?
Chelsea-Barça.
Correcte.
A les 20:50 a TV3.
Exacte, des de Stamford.
3CAT, perdó.
Des de Stamford... No, dius bé, també es pot dir TV3.
Ah, també es pot dir,
eh?
També.
Dic des de Stamford Bridge.
Molt bé.
I, a més, la meva amiga Alexia Botelles, que en principi era dubte, sembla ser que podrà jugar. En principi és el que... Por ahí suena, no? Bé, què més? Ah, sí. Avui també hem volgut destacar, hi ha moltes coses, però hem destacat dos concretament perquè són dos molt bones pel·lícules.
A Clàssicos, a les 10 de la nit, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, una pel·lícula de l'Stanley Kubrick amb Peter Sellers.
Exacte, Peter Sellers, una pel·lícula de l'any 64, però pel·lícula sensacional. I després una altra que per mi personalment, dono la meva opinió, és una de les millors pel·lícules, una de les millors pel·lícules del cinema espanyol, però de tot el cinema espanyol que s'ha fet des de que va començar a dia d'avui, no? Per mi, una de les pel·lícules més impressionants i fantàstiques que són Los Santos Inocentes.
Dirigida per Mario Camus, amb Alfredo Landa, Terele Pávez, Paco Rabal, sí. Agustín González, la Gata Lys...
Juan Diego, que està sensacional. Bueno, és que tots estan...
La Mari Carrillo...
Estan tots impressionants, de veritat, sí, sí. De veritat. El Paco Rabal fot un paper impressionant. Bueno, és que, vull dir, és una pel·lícula increïble. És molt dura.
És molt dura.
És molt dura.
Sí, però...
Però, com deien ells, no? A mandar que para eso estamos.
Exacte.
Lamentablement.
La podeu veure, aquesta pel·lícula, al canal Cine Espanyol, a partir de les 10 de la nit. I se'ns apropa un cap de setmana. Mare meva, mare meva, mare meva.
Sí, cap de setmana impressionant perquè brilla amb llum pròpia el Shopping in Andorra Festival. Doncs els principals eixos comercials d'Andorra tornaran a brillar amb el Festival de Shopping.
I atenció, que és el darrer cap de setmana, eh?
Tens raó, tens raó.
Pren nota i no et perdis les activitats més destacades per aquest cap de setmana. Divendres 21 gaudiràs d'un tribut a la mítica formació britànica The Police.
Olé, olé!
Ei, interpretant alguns dels seus temes més emblemàtics.
I dissabte 22, doncs, tindrà lloc una jornada plena d'activitats per tots els públics. Els més petits podran gaudir d'un espectacle infantil, d'un cercavila, complirà els carrers de música tradicional amb gralles i percussió. A més, també podran gaudir d'un musical infantil i de diversos tallers tertúlies i activitats.
Molt bé.
A la tarda...
A la tarda.
La música tornarà a ser protagonista amb l'actuació d'una coral andorrana formada per més de 100 veus,
sí.
Déu-n'hi-do, que interpretarà els grans èxits del pop i del rock. La seguirà un concert que inclourà temes de soul intens amb tocs de blues.
I per tancar la jornada, no et perdis la passarel·la excepcional, una desfilada única que posarà el fermall d'or a la nit, fusionant la identitat del país amb la moda.
I ara anem al diumenge 23,
vinga,
perquè els més petits tindran molts tallers on podran posar a prova la seva creativitat, mentre els grans doncs podreu gaudir d'una sessió de música folk i d'un espectacle itinerant que transformarà els carrers en un saló de festa dels inicis del segle XX.
Que divertit, eh?
Molt!
Per últim, aprofita per agafar forces a l'Andorra a taula fins al 30 de novembre. Podràs degustar menús amb productes autòctons i de temporada acompanyats d'una Heineken 1870.
La verdinya, la verdinya. I si et ve de gust fer-te una foto, no et perdis els punts selfie amb més glamour del festival, distribuïts pels principals eixos comercials on podràs capturar moments únics, únics, únics.
I recorda que totes les activitats són gratuïtes, les podràs trobar demà divendres de les 6 a les 8, dissabte 22 de les 11 a les 9 i el diumenge 23 de les 11 a les 13 hores a la 1. Les compres més extraordinàries t'esperen al Shopping Andorra Festival.
No t'ho perdis!
I descobreix tota l'agenda a visitandorra.com.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
Una vegada més, el moment per la psicologia, què més voleu, eh? Aquí a l'abast de tots i de totes, al passeu sense trucar, com sempre amb la Laura de Llarès. Hola, Laura, com estàs?
Hola, bona tarda.
Doncs benvinguda siguis un dia més i avui tractarem un tema, com sempre, interessant. És que tots són interessants, la veritat és aquesta. I que és la culpa. La culpa.
Ai, la culpa. Culpa. És negra i nadie la quiere.
No, és que és veritat, ningú, ningú.
Però moltes vegades la portem a sobre i no ens n'adonem.
És veritat.
Fixa't.
De vegades tirem pedres sobre el nostre mateix taulat, és ben cert.
Sí, per ficar un exemple i que els oients es puguin situar una miqueta, no? Aquelles persones que demanen perdó fins i tot quan no han fet res dolent.
Oh, sí.
O que comencen una conversa dient...
Perdó, perdó.
Perdona si molesto,
sí,
no?
Sí.
Hi havia una dita, ara no te la sabré reproduir.
Mm-hmm.
Culpa no demanada, culpa manifestada o alguna història així.
Mm-hmm.
Hi ha persones que comencen les converses així, no?
Sí.
Persones que se senten malament per descansar, per dir que no,
sí,
o per no arribar a tot. Coses que són molt normals... i que ens poden passar, però amb aquestes persones els hi generen una culpa impossible de gestionar, no? Llavors, és molt més comú del que ens sembla, vale? I té un component cultural bastant complex, perquè la culpa porta en si una història que és la història de moralitat, no?
Mm.
I aquí té molt a veure també si ens hem educat o no amb valors religiosos estrictes. Ho trobem molt en persones que s'han educat sota uns valors religiosos, X, és a dir, és igual, no ficarem en el tipus de religió,
sí.
Però que focalitzen molt en el tema moral, no?
Uh-huh.
I això ho trobem molt. Aleshores, jo sempre el que faig és explicar realment, o sigui, què és la culpa, no? Tenim una sèrie d'emocions que són bàsiques, que són les que podríem compartir amb els animals, per exemple, l'alegria, la por, la tristesa, no? Són coses que un gos pot arribar a sentir, i després tenim una sèrie d'emocions que les anomenem complexes. Per què? Perquè no són compartides amb els animals, sinó que són unes emocions que es fan pel vincle social, no? I amb els humans tenim, per exemple, la culpa i la vergonya. Llavors, ens hem de remetre, i com sabeu, els animals, doncs, vergonya, no entenen res. Quan els traiem a passejar al carrer, no?
Sí, sí.
Fan les seves necessitats davant de tothom, davant de qui sigui, els importa molt poc amb qui vagis passejant, no? És el seu moment i ho tenen claríssim. Som un ésser humà, en principi, si les coses van bé, no hauria de passar.
Clar.
Vale?
Sí.
Llavors, és una emoció que es fa molt amb la interacció social i, de fet, ho veiem molt amb els nens petits, no? I nens petits que no tenen quasi vergonya al principi de la seva vida i després
la van
adquirint amb la interacció social, no?
Sí, sí.
Aleshores, ens hem de remetre sempre a la definició de la emoció, perquè, com sabeu, les emocions són naturals, les tenim dins nostre i no és algo que puguem eliminar. En el cas de la culpa, l'emoció apareix quan percebem de forma real o imaginària, que això és important, que hem trencat una norma important o que podem haver fet mal a algú. Per tant, ja veieu que té un component prosocial, no? Prosocial que vol dir que em permet adaptar-me a la societat, no? Imagineu-vos, si no sentíssim culpa i no tinguéssim remordiments per res, doncs aniríem pel món causant dany i sense cercar res que pogués reparar-lo, no?
Sí.
Amb la qual ens convertiríem en persones força odioses, la veritat. Per tant, el component prosocial de la culpa és aquest, no? I la seva funció adaptativa, doncs, és ajudar a reparar, a connectar amb els altres, serveix com a guia ètica, no? I ens ajuda a créixer. No? Per posar un exemple, si jo li parlo malament a la Candela, després em sentiré malament perquè apareix la culpa i el que he de fer és demanar perdó. Podríem dir que és com el GPS moral.
Ja.
Ens dona un toc. Bé, quan ens hem passat de llestos ens dona un toc en plan, hauries de rectificar, no? I això està bé. Això és la funció que compleix la culpa. On ja començaríem a parlar de culpa disfuncional, és a dir, quan es passa de rosca, com qualsevol emoció, si pensem en l'ansietat també és una mica igual, no? Ens avisa d'un perill, però quan es passa de rosca, clar, el que fem és viure sota la por i no avancem. Hi ha moltes coses, moltes propostes que direm que no per por, no? Doncs amb la culpa ens passa una miqueta igual, no? Quan es passa de rosca, passa a ser disfuncional. Apareix sense que haguem fet res malament, és desproporcionada respecte a la situació, és constant, és pesada, és intrusiva i, bàsicament, per la seva funcionalitat, que seria portar-nos a reparar el dany, no només no repararem el dany en qüestió, sinó que a més entrem en el que nosaltres anomenem una rumiació. Hi ha dos tipus de pensament. El pensament que em portarà a buscar solucions als problemes, i després hi ha un altre tipus de pensament, que és el pensament, jo li dic, de forma gràfica perquè ho visualitzeu, el pensament roda de hàmster.
Ja, yeah, sí.
El hàmster, quan està donant voltes a la roda, no va a cap lloc.
No.
Aquests tipus de pensament són exactament això. Únicament ens fan sentir malament i segurament perdre el dia, les energies i la inspiració, però no ens portaran cap enlloc. Llavors, quan entrem dintre d'aquest estat de rumiació, vol dir que tenim una culpa que ha passat a ser completament disfuncional. Llavors, per diferenciar-ho, la culpa funcional és la que ens farà actuar, ens farà reflexionar i després actuar. La disfuncional únicament ens fa patir. Per tant, ho tindríem, a partir d'això, tindríem clar. Quins són els símptomes típics de persones que viuen amb culpa disfuncional? Una autoexigència extrema. Per tant, quan tinc una autoexigència extrema, vol dir que tinc unes expectatives irrealistes del que puc fer i del que no puc fer, i segurament quan no arribi, que és el més probable, senti aquesta culpa, no? El que parlàvem ara, el pensament rumiatiu, el i si, és que què pensarà, és que no sé què, això no ens aporta res tampoc. La por a decepcionar algú també es deriva, no?, d'aquesta culpa disfuncional, la dificultat per posar límits i la necessitat d'agradar. Llavors, com es viu això amb una persona que viu amb aquest tipus de culpa? Doncs, com dèiem al principi, persones que demanaran perdó a totes hores, quasi que demanen perdó per existir, no? I demanen permís per fer coses que són completament normals i que no haurien de demanar permís absolutament, no?
Això pot passar amb persones, perdona que t'interrompeixi, amb persones que tenen una certa inseguretat amb ells mateixos?
Sí, sí, és molt comú, és clar. Molt comú. De fet, si busquem els factors explicatius, tenim l'educació i, com deia abans, molt, molt a sobre els valors religiosos. Això ho trobem moltíssim.
La culpa que no vingui un càstig, no? És el pol càstig, també,
exacte,
no?
Exacte, exacte. I hi ha persones que cerquen ser castigades, eh? Això és increïble, però cert.
Ja, ja.
Per què? Perquè el càstig, en aquest cas, nosaltres quan apliquem un càstig és per en certa manera, limitar o extingir conductes.
Sí.
Aquesta és la funció bàsica del càstig, no? Extingir conductes que són desadaptades, no? Llavors, amb un nen petit doncs podem aplicar un càstig positiu, que seria aportant una conseqüència negativa, o un càstig negatiu, no? Traient-li algun dels beneficis que té.
Per exemple, i perquè no repeteixi.
Exacte, perquè així el nen sap que aquesta conducta porta certes conseqüències.
Clar.
Això, com a norma social, també ho tenim aplicat. Pensa, per exemple, quan vas conduint amb les multes. Les multes són un càstig positiu, aporto una conseqüència desagradable. Si no hi fossin, tots conduiríem com ens donés la gana.
Sí, una olla de cols. Ja passa així amb les multes, imagina't que no hi fossin,
Que, és el que t'anava a dir, imagina't
seria
que
campixa,
seria, no?
Això, sí, sí.
Exacte, llavors la funcionalitat del càstig és aquesta. En el cas de les persones que se senten molt culpables, aquesta funcionalitat també es perd perquè el càstig el que fa és reduir l'ansietat que senten. Sento tanta ansietat perquè crec que m'he portat malament que si em castiguen i pago una conseqüència estaré més tranquil. Veieu com aquí la funció del càstig també es perd completament.
Sí.
Llavors, és tot desorbitat i desproporcionat, per dir-ho d'alguna manera.
Totalment.
No? I tornant als factors, amb la pregunta que em feies abans, evidentment també ho trobem amb l'educació. Quins són els missatges que he rebut des de petit, no? No facis enfadar, no provoquis infelicitat, no?
Sí.
No quedis malament. Tots aquests missatges poden jugar un paper bastant fort. Es dona molt en famílies que han estat molt crítiques o poc afectives, no? S'interioritza com una figura de jutge intern que estarà pendent tot el rato de veure què és el que faig, no? I un jutge bastant sever, bastant més sever, i això és una cosa que trobem molt sovint, que el pitjor enemic d'un mateix sol ser un mateix. Vull dir, busquem enemics a fora, però en realitat hauríem de mirar cap a dintre.
Ens hauríem de mirar en miralla i dir...
Exacte, i això ens passa
tu.
A tots.
Sí.
Segurament amb nosaltres mateixos ens parlem. D'unes maneres, quan dic ens parlem, em refereixo als discursos mentals que tenim cap a nosaltres. No?
I les baralles mentals, tu.
Exacte, que és el que et dius al matí quan et mires al mirall, no? La majoria de vegades no ens mirem per dir-nos que guapos estem, sinó que anem a buscar aquell gra que ens ha sortit, aquella cana que no sé què, no? Aquell esquilet que ha guanyat per Nadal. Anem cap a coses així. És terrible.
Sí.
Cosa que no faríem amb una persona externa, però sí que la fem amb nosaltres mateixos, no? Hi ha un component també que trobem amb l'ansietat, que és el perfeccionisme, i aquí la culpa, en lloc de fer la funció per la qual existeix, que és reparar el dany, el que fa és actuar com un mecanisme de control. I després hi ha, com dèiem, no? Totes les narratives culturals que són terrorífiques, no? La cultura de la responsabilitat emocional total, molt crítica i molt dura, especialment envers les dones, amb els rols de cuidar, de complir, de no molestar... Tot això encara ho anem trobant.
La submissió, no?
Exacte. És cert, i no ho negaré, hem evolucionat molt, però
gràcies
encara
a Déu.
Ens queda molt...
Ui, ens queda molt...
Ens queda molt camí per fer, no?
Sí,
i aquí és important que totes ens siguem conscients per continuar lluitant pels nostres drets, no? Distorsions cognitives, errors de pensament, no? He fet mal sense voler... Coses així, no? Quan en realitat doncs, són persones que no han fet absolutament res, no? Però ens atorguem les culpes 100%. Normalment, i això és un petit dato, no?, que us dono, però quan estem en interacció amb altres i la cosa va malament i hi ha una discussió, o per exemple en parelles es dona moltíssim això en teràpia de parella, la culpa no és només d'una persona. Mm. El que passa és que quan estem en plena discussió repetim una mica els patrons bèl·lics, és a dir, que l'enemic és l'altre. I tot el que faci l'altre ho veuré malament i jo no hauré fet res malament. Això en plena discussió. Després sí que pot haver-hi un moment d'autocrítica i de reflexió. No amb totes les persones, malauradament, però bueno, si arriba aquest moment és quan estic fora de la emoció. Perquè quan estic a dintre, que normalment quan estic discutint el que sol sortir és la ràbia, quan estic embriagada per la ràbia, seré incapaç de reflexionar. Però això és important que ho memoritzem. O sigui, quan una relació, per exemple, no funciona, sol ser per culpa o responsabilitat, que a mi m'agrada més, de les dues persones, no de una sola.
Ja, però escolta'm, algú que se senti d'aquesta manera, de vegades potser també és difícil descobrir que tu ets d'aquesta manera, no? Com en altres casos. Clar,
exacte,
perquè estàs tan avançat a fer-ho, no?
Exacte, és molt difícil. Mm. Estem molt poc educats emocionalment, estem tan mal educats emocionalment que sovint, quan ens pregunten per una emoció, no sabem definir-ho ben bé i tampoc sabem exactament quina funció compleix, no? És importantíssim que ens remetem sempre a la funció que compleix, perquè si no l'està complint, vol dir que aquí estem desregulats, no? Ens passem de rosca, que dic jo. Aleshores, clar, què és el més greu de tot això quan parlem de culpa excessiva? Doncs que trobarem persones amb una autoestima molt desgastada, que se sentin defectuosos, que se sentin insuficients, amb dificultat per posar límits. Això és d'una lògica aplastant. Diran que sí a tot, perquè si diuen que no, de primera se sentiran culpables, no? Llavors, solen agafar o bé rols que no els pertoquen o bé responsabilitats que seran incapaços de complir. I això es converteix en una roda terrorífica, no? Perquè com que no seran capaços de complir les responsabilitats que s'han ficat, que segurament estiguin per sobre de les seves possibilitats, se sentiran malament. Trobem també algo que és terrible, no? El patró de sacrifici, no? I són persones que els costa molt, per exemple, rebre regals. O fins i tot compliments verbals, no? Són persones que no estan acostumades a rebre això. Llavors, quan ho reben, de forma, entre cometes, gratuïta, no?
Sí.
Perquè no entenen que pugui arribar de la nada, perquè tenen un patró de sacrifici a través del qual jo treballo una cosa i sóc recompensat, no?, per aquesta cosa. I si no la treballo bé, sóc castigat. Estem en aquest patró, no? I aleshores són persones a qui els costa molt rebre compliments. I persones que tenen una dependència emocional alta. Per què? Perquè per evitar els conflictes, per la por a sentir-se culpables, doncs el que faran és dependre absolutament de la voluntat d'altres persones.
Dels altres, sí, clar.
D'acord? Aleshores, com podem saber amb un minitest ràpid si tenim culpa funcional o disfuncional? Doncs, amb unes preguntes claus, no? Per exemple, la culpa em porta a reparar el dany causat o només a patir? Si realment no he demanat disculpes i únicament m'estic menjant el cap amb la roda de hàmster famosa, aleshores tinc culpa disfuncional que fins i tot m'impedeix demanar disculpes, no? Estic assumint responsabilitats que no em pertanyen i per això no estic arribant? Aquesta seria una bona pregunta, no? La meva reacció és proporcional al que està passant. Això és molt comú, no? Que un petit error jo el castigo com si...
Bueno, em fas un munt, no? Un món.
Exacte. Si pensem en un nen petit, si volem educar bé un nen petit, no podem infligir el mateix càstig o la mateixa reprimenda per creuar un carrer sense mirar, no? Que per no parar la taula. Perquè llavors què passa? Que el nen el que aprèn és faci el que faci...
Sí.
Acabaré rebent. Sí. Per tant, faig el que vull.
Sí, com a mínim, cert.
Rebo amb totes les de la llei, no?
Sí, sí.
I això ho tenim molt clar quan parlem de nens petits, o ho hauríem de tenir molt clar, no? Doncs amb nosaltres també. No puc castigar-me per un error petit igual que per un error gran, o per un error voluntari igual que per un error involuntari, perquè moltes de les errades que fem en el nostre dia a dia són sense voluntat de fer mal.
De solucions n'hi ha, amb teràpia, però jo crec que això ho hem de deixar per un altre dia. Perquè l'explicació que ens has donat és prou llarga i que cal, sí, doncs, calia que ens la donguessis les explicacions més aviat, eh? Això de la culpa que ningú la vol, relativament, no? Perquè has explicat, hi ha gent que sembla que la vulgui perquè la tenen sempre a sobre, com una llosa.
Més que voler-la és que no sàpiguen que la porten.
Però
ells detecten el malestar, sí, sí, però no detecten que porten la culpa a sobre, no?
Exacte. I que pot derivar, doncs, depressions i d'altres patologies.
Sí.
Això, tot això va lligat. Però no us amoïneu perquè hi ha solucions en psicologia. I la Laura ben aviat ens les explicarà. Moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Vinga, que la música, com sempre, serà la protagonista aquests darrers minuts, avui, amb una peça que li agrada molt al Ricky.
Doncs sí, i la pel·lícula també va fer molta patxoca i molta gràcia en el seu moment. El 20 de novembre del 1971 arribava a número 1 a les llistes dels Estats Units, doncs, una banda sonora, en aquest cas, que incloia, doncs, la cançó que ara sentirem, cançó instrumental, però també canta, Isaac Hayes. I estem parlant del tema de Shaft, John Shaft. La pel·lícula protagonitzada per Richard Roundtree, no? Doncs el tema principal, doncs, va ser número 1 als Estats Units el 20 de novembre del 71.
Doncs amb ella marxem i fins demà. Adéu-siau.
Adéu.
Right. would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.